Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 5 minuts de la 1 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Molt bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dilluns, companys.
Es nota que està arribant l'estiu perquè l'informatiu, el butlletí ha durat una miqueta menys, eh? Jo crec que hi ha,
ostres,
hi ha ambient d'estiu aquí
encara,
a la ràdio.
Encara queden unes setmanes de temporada, eh?
Sí, això sí, encara queden...
No tantes, eh?
Tres, ho tenim comptat.
Et diré que crec que ens queden menys de 15 programes.
Imagina't. Llavors ho trobarem a faltar, eh?
Home, i sobretot els trobaran a faltar els oients, jo espero.
Jo crec que no tindré gaire fomo de ràdio, però vaja, no sé tu, Roger.
És que aquesta gent fa la tarda d'estiu de Catalunya Ràdio.
No ho havíem dit encara aquí al programa.
No, sí, jo ho havia dit.
És veritat.
Jo us ho... Sí? No escolteu quan parlo?
A vegades jo desconnecto, no.
Com sou així de fills de puta? Esteu mirant tuits mentre explico les meves coses.
Portem un minut. Pensa el que dius.
L'altre dia vaig dir que podríem anar en un restaurant que algun dels nostres famosos hi havia anat, però que no hi podríem anar perquè vosaltres fèieu la tarda d'estiu de Catalunya Ràdio i vosaltres devíeu estar sintonitzant a l'altra cadena.
Pot ser. Va, que ens ha arribat contingut des de fora, des del WhatsApp del programa, i s'hauria de comentar.
Doncs sí, perquè com sempre cada matí ens despertem i revisem els missatges que ens envieu per Instagram, @quenosurti, i també pel telèfon del programa 677-27-10-58.
Tinc la sensació que cada vegada és un número diferent.
Sí, canviant,
no me l'he
pres
encara.
Doncs aneu-vos en aprenent, el podeu guardar i així sempre que tingueu una urgència ens ho envieu. Un dels missatges que ens ha cridat l'atenció del cap de setmana és el d'un oient que ens diu això.
L'ha enviat en blanc, el missatge, el que ha passat. Està clar?
Bueno, mira, saps que és igual. Volies per aquest moment,
ja,
aquest
però,
quiz.
Però és molta estona. Escolta'm.
Hola, sóc la Carla, una noia de Girona. Primer de tot, felicitats pel programa, l'escolto cada dia. Estic de despedida de soltera perquè em caso el 28 de desembre, jeje, no és una innocentada, i les meves amigues m'han portat a Mallorca. Hem anat a un bar molt xulo, que a la Marta li agradarà, a Baco Bar, però molt car. I ens hem trobat a l'Aitana amb tota la seva família. Tenia un posat una mica serio i tota l'estona mirava el mòbil. Com a penyora que es fan a les despedides, tot i que ens moríem de ganes, li hem demanat una foto. Cordial! No sé per què em pensava que seria més simpàtica. Tinc foto per corroborar. I efectivament ens adjunta una foto que no compartirem, però on apareixen amb l'Aitana.
Aitana o Canya,
Efectivament l'Aitana o Canya. Sobre la Baco Bar, jo puc dir que la Carla de Girona ja s'ha equivocat d'entrada, perquè és un lloc on Marta Montaner no hi aniria mai, perquè només té un 4,3.
No, depèn, sí, no.
Podem fer una excepció amb un 4,3, eh?
Vale. Esta Palma té una carta d'aquesta... És a dir, per les fotos que jo he vist al Google ja es veu que tot està molt recarregat, molt rococó.
Sí, sí.
Un estil així ja molt rococó, i la carta també molt, 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 molt recarregada, eh? Carillo, efectivament, perquè un còctel et pot costar gairebé 20 euros. L'Aitana es trobava a Mallorca perquè dissabte cantava el Mallorca Live Festival, que per haver dit que no cantava festivals aquest any i que els festivals no li agradaven,
tot
la tia...
Tot estan sent festivals, de moment.
Tia, però escolta, m'intenta fer de la teva paraula. Està fent una bona ruta.
Tenim uns quants oients que hi han anat, eh? A veure-la, i ens diuen que ha estat un molt bon show.
És que crec que l'Aitana Ocaña està millorant molt. Bueno, també després de 7 anys als escenaris, clar, era una nena i llavors l'estem veient créixer en directe.
Però està fent una mica el mateix patró que molts altres artistes internacionals, de tenir doncs un show molt guionat, on sempre passa el mateix, una mica l'estil Rosalia.
Totalment.
És com tot plegat com una coreografia gegant.
I és d'artista seriosa.
Sí.
També diré, no improvisar, no?
A l'Abaco crec que no hi pot sopar, eh? Crec que
només
és cocteleria, perquè, bueno, ara estava mirant, sí, molt còctel. Molt còctel,
cafè, vi i dolços, posa.
Ah,
mira,
doncs,
veus, un...
Has d'arribar menjat,
un pastisset,
Per anar a prendre alguna
cosa. No m'estranya que l'Aitana estigués seriosa mirant el mòbil, perquè amb el tute que s'està fotent. Jo també tindria ganes d'estar tot el rato amb el mòbil parlant amb el meu nòvio, el Sebastián, que també el devem tenir
per
allà.
Per un pare.
Van penjar un TikTok junts aquest cap de setmana, però no et sé dir més.
I que a vegades amb la família també som més sossos del que som amb l'altra gent, de tanta confiança que hi ha.
I més durs, fins i tot.
Sí, molt durs.
Que jo de vegades tracto malament la meva família i penso, jo això no ho faria mai amb algú altre. I si fos la mare d'algú, aquest comentari no em semblaria tan desafortunat. Però tu sempre estàs més sensible amb la família, la confiança fa fàstic.
Estava pensant en Roger, també el tractes una mica com a un familiar, eh?
Perquè sou la meva família.
Com una cosa tan dura l'has convertit en bonica amb una dècima de segon. Passen 10 minuts de la 1. Hem de parlar també d'una altra Aitana, la millor jugadora del món, l'Aitana Bonmatí, que ja està de vacances. El seu primer destí a mi m'ha sorprès, perquè ha estat a la bonica comarca d'Osona. Ella mateixa s'ha encarregat de compartir-ho al seu Instagram. Recordem, amb 1,2 milions de seguidors que té l'Aitana a Instagram. Llavors hi ha unes quantes fotos. En una d'elles entenc que l'Aitana l'ha feta des del llit d'aquesta casa que han llogat. Es veu una finestra oberta, una piscina d'aquelles...
Que... Infinity Pool.
Ah, exacte, i llavors tota la comarca d'Osona al davant, amb una estampa preciosa. I llavors també ha compartit una altra foto on se la veu en biquini, dreta en aquesta piscina, amb un cel ple de núvols i tota la natura. Què sabem? Que s'ha allotjat en aquesta casa amb unes quantes amigues, que hi ha una piscina fantàstica, i que la casa està a uns 25 minuts de Vic. Jo he parlat amb una font que li ha gestionat una mica el cap de setmana i no em va voler dir la població, però sí que em va dir que hi havia 25 minuts de cotxe, que la casa estava una mica perduda. Per les fotos ja sembla que està això al mig del bosc.
Pressupost? Llueix no elevat, perquè... Home, amb un Infinity Pool afegeix-li dos zeros més.
A veure, es veu una senyora a casa amb uns detalls que segurament...
I uns finestrals, que això sempre també fa pujar
sí.
el preu.
Mm-hmm. I jo crec que hi ha anat amb les seves amigues de tota la vida. També a mi em funciona molt la idea d'Aitana Bonmatí com una tia molt arrelada, que se'n va ella de festival amb les amigues de tota la vida. Em pregunto si tenen el mateix pressupost o, com sempre, el debat, creieu que Aitana Bonmatí ha pagat la casa ella sencera i
convida teniu. Tothom o han fet bízum, no?
Jo crec que
tothom paga el mateix. Pot ser, no sé, pot ser. El que sí que s'ha encarregat l'Aitana és d'aconseguir entrades pel Cabró Rock, que jo crec que el motiu pel qual han llogat la casa és per estar a prop d'aquest festival que es feia a Vic aquest cap de setmana.
Ella és tant com tothom. Si hi ha tanta gent que ha fet això, i ella és una més.
Sí, sí, ella se l'ha vist allà al festival.
Amb un Infinity Pool, però bé.
Realment se la veia feliç, ho dic perquè la Juliana i jo vam coincidir amb ella.
Com trigueu tant a dir això? Ho vaig dir pel grup de WhatsApp.
Sí, però l'audiència
no
sap.
Ara ho explicarem.
Perdoneu. De vegades em penso que l'audiència pot llegir el que diem.
Està enfadada amb nosaltres?
Sí, molt enfadada, ara també us explico. Bueno, molt enfadada. On em va veure?
Si dius que vau estar de costat, sí, clarament sí que et va veure.
Anem a pams, a veure.
Ens vam evitar, Marta, de tota la vida del senyor. Jo vaig veure que era cega.
No, l'Aitana era feliç amb les seves amigues, amb els concerts, amb aquell ambient d'estiu que ja respirava en aquest festival. I si jutgem pels vídeos que ella mateixa ha compartit, el seu top 3 de concerts ha estat Oques Grasses... També els Tiets. I Figaflaues. Aquest és el so dels tres vídeos que ella ha penjat de seguint aquests concerts des de la fila zero, aquella que es diu que és davant de tot, i jo m'hi vaig fixar perquè és que la tenia al darrere, se'n veuen els cabells i les ulleres de sol en un plano, sí, hi ha un moment que se'n veuen els cabells, i molt de gravava molt. Llavors ja he entès per què gravava, perquè tenia pensat fer aquest post d'Instagram. Estava tota l'estona gravant. Hi ha molta gent que ens ha escrit dient... N'heu de parlar al programa perquè l'Aitana estava al Cabró Rock, es movia entre el públic i fins i tot se la va veure fent cua a les food trucks de pizza com una persona normal.
Pista.
La gent ens destacava això.
Spoiler! Bueno. És una persona normal, però és que ella realment és molt com nosaltres, eh?
Però que sí, ella, al Cabró Rock, ella probablement era la persona més famosa de tot el festival.
Absolutament.
Sense diferència.
Absolutament.
Hi havia molta gent també que comentava a Twitter, bé, ara X, que hi havia molt influencer que només es quedava a la zona VIP i no sortia i no relacionava amb l'altra gent més mortal, i en canvi l'Aitana, doncs sí, es comportava com una persona normal i corrent.
Aquí el primer error és dir influencer a gent que no és influencer.
És a dir...
Són tres tios que tenen dos seguidors de xarxes socials. Please be serious, siguem un país seriós i normal.
És a dir, l'Aitana realment anava a veure els concerts, a passar-ho bé i a gaudir de la música. Que hi ha altra gent que van a una zona reservada perquè els agrada estar allà relacionant-se...
És veritat que hi ha famosos o famosos, entre cometes, que no van a festivals. Van a VIPs de festivals.
Exacte.
Aquesta és la seva activitat preferida.
És així. Mm-hmm. Et diré que el VIP del Cabró Rock estava molt bé, eh?
Sí.
Estava bé muntat.
Estava bé.
Sí.
També et diré que l'Aitana la devien molestar molt quan va sortir a agafar les pizzas i tal.
Sí, algú també ens deia que voltava per allà amb ulleres de sol quan ja era el vespre o era de nit, com perquè no se la reconegués. Jo no sé si li va funcionar aquesta tàctica, perquè crides més l'atenció a les 11 de la nit amb ulleres de sol. sap greu perquè tampoc devia veure l'escenari, si no se les va treure. Qui va... Digues.
Jo va haver-hi un moment que els hi vaig dir les meves amigues, a mi em sap greu que l'Aitana estigui aquí, perquè el Leo Messi mai vindria. I em sembla com que d'alguna manera com que pensava, ai, no fa com pare... I després vaig pensar, per què no?
Ah, però tenies
com aquesta
clar.
Idea... Que fitxar el Cabró Rock no fa de superestrella mundial.
Clar, em va semblar que no, però després...
Perquè no ho hem vist mai,
clar,
potser a partir d'ara sí.
Efectivament mai hem vist un Andrés Iniesta al Cabró Rock, un Leo Messi al Cabró Rock, però vaig pensar, però també està bé que això canviï. Jo tinc aquesta idea tan establerta de què ha de fer una superestrella i potser està bé que assumeixi que una superestrella pot anar també al Cabró Rock.
Hi ha un nom, que és el nom de l'aconseguidor que ha produït tot això perquè l'Aitana estigui a gust amb les seves amigues, i és en Genís Trani, que és un productor musical de 42 anys, de Gràcia, i que està al darrere de discos de Stay Homes, Macaco, Triquell, La Fúmiga, i com que l'Aitana és molt fan de La Fúmiga, que la vam veure a la Sala Polo de Barcelona, que
van
a veure
el
concert,
tots els grups, tots.
Doncs jo crec que s'han conegut en aquest entorn, i ella va demanar anar al Cabró Rock amb aquesta persona, que
però,
és qui l'acompanyava.
Aquest tio és com l'equivalent de la Tita Nàtic,
és que, clar,
però del Festival de Música Català.
Amb el cas de l'Aitana i les seves amigues, sí, perquè van entrar junts i es va encarregar de que el festival doncs, ella estigués còmoda amb totes les seves amigues.
Molt natural, ella, fantàstica. A la pròxima poder... El Roger em va dir, anem a saludar-la, no sé què tal, i jo li vaig dir, no, this is not gonna happen.
No cal.
Jo trobo que sí que ho hauríeu d'haver fet.
Sí, però és que, bueno, és que... Estem a la ràdio, ja parlarem això, però vull dir que no, ja, la gent ja sap que no estem en un bon moment, nosaltres i l'Aitana.
És que ho ha de fer un pas perquè això millori.
Perquè a l'Aitana no li agrada que es parlin de les seves coses privades per la ràdio.
Ja estem lluny de deixar de fer.
Però clar, és que és un referent, l'Aitana. El que fa ella ens interessa a nosaltres i a tothom.
Això que hem fet ara no li ha molestat. Això ens acosta més.
Això no, lo de l'altra vegada potser sí.
L'Aitana, t'estimem.
La 1 i 16. Un altre dels grans esdeveniments del cap de setmana passat a Madrid ha estat a Lollapalooza Land, que és la gran festa de la TikToker a Lollapalooza, en un parc d'atraccions i que ha reunit un munt de VIPs.
Sí, perquè el divendres era el dia dels famosos i el dissabte el dels fans, per dir-ho ràpidament. Lollapalooza Land, per si algú encara no se n'havia assabentat, era una festa que se celebrava a l'autocina de Madrid. Hi havia una nòria, autos de xoc, inflables, una tòmbola també, un toro mecànic. És a dir, jo penso que era com una espècie d'imitació entre les atraccions que hi pugui veure una típica fira nord-americana,
sí,
grossa, una mica gris, també, d'aquella època, però que acabava sent una fira de festa major, no com a Floreta, sinó en sentit negatiu.
Ja.
Ahir va haver actuacions de Lola Índigo, de Belén Aguilera, de Carlos Baute, i hi ha una persona del nostre equip que va fitxar en aquest festival, que és en Marc Andreu. Marc Andreu, hola.
Bon dia, pendons. Doncs sí, vaig anar el dissabte al matí perquè hi havia dues jornades pel públic i pels fans, que era dissabte al matí d'11 a 4, o si no, a la nit, que era de 5 a 10 del vespre.
Quant costaven les entrades, ho saps?
Uns 20 euros, més o menys, entrar al festival. Llavors podies pagar més perquè hi havia atraccions que eren de pagament que valien 2 euros i mig, per exemple.
Marc Andreu, pot ser que les atraccions... Jo, havent només vist els Instastories, pensava mai pujaria cap d'aquestes atraccions perquè llueix que no hagi passat cap control de seguretat.
Home, per favor,
llueix,
això,
que lluïen barates. Sí.
O sigui, lluïen de mentida, de joguina.
Eren a les típiques atraccions de fira d'una festa major de poble, l'únic que hi havia les pancartes de Lollapalooza Land. Llavors et fies o et fies, però sempre puges a les de Fira de Cardedeu, doncs el mateix en aquestes, no hi hauria problema. Era una mica el Coachella wannabe de la Lollapalooza, perquè hi havia un escenari també, jo vaig veure actuar l'Omar Montes, si se'n pot dir actuar el que feia sobre l'escenari, i la Lollapalooza també ho donava tot amb, com una mica, com un personatge més, com si fos la festa dels súpers, perquè realment era un públic molt petit, al matí.
De quines
havia...
edats estem parlant?
Doncs 14, 15, 16, gent acompanyada amb els seus pares, també.
Però per això també van fer dues tandes, imagino, no?
Entenc que la part de la nit sí que, perquè més podies comprar cervesa en els diferents estants, hi havia persones més adolescents i majors d'edat.
Per tant, els famosos dissabte no hi anaven, només
no,
hi van anar divendres.
Hi havia famosos, però a l'escenari.
Ah.
És a dir, podies veure, però no els podies com tocar, diguéssim, o fer-te fotos amb ells.
La sensació també era que algun dels famosos que va fitxar va anar només a fer-se la foto.
Es
van
fer la foto i van marxar. Que déu-n'hi-do el fotocol, eh? Que era una pancarta i ja està. Feia patir tant, tot plegat, semblava una mica de cartró plomes.
És a dir, dintre del seu cap potser era meravellós aquest festival.
O potser li agradava que lluís així un punt hortera.
Ah, potser era buscat.
No ho sé, no et sé dir.
Jo crec que està tot una mica improvisat, perquè també des de la ràdio, quan miràvem a veure aconseguir saber on era, saber si podria anar-hi premsa, tal, fins fa molt poquet no se sabia res, ni se sabia informació.
Sí que hi va anar molta premsa, eh? Van a Europa Press, els teus amics, després van a la revista Hola.
Només vam faltar nosaltres.
Correcte. Quins VIPs van fitxar divendres passat? Doncs, evidentment, la Lollapalooza i el seu nòvio Belki i tota la seva família, la mare, el pare, germans, la Sofia Surfers també, la Violeta i en Fabio, que la Violeta va fer unes declaracions un punt desafortunades sobre Laura Escanes, que volia dir-li una cosa, fent una mica de broma d'amigues, però la gent ho va malinterpretar i es va pensar que era un punyal, però res de res, són amigues. I va fitxar també la Rivers, l'Àngela Mármol, la Chanel, la Nicki Nicole, que no sé, devia venir expressament a fer això, no ho sé, la nostra Núria Marín, periodista de la casa, la Tita Nati, que no s'han perd ni una.
Ella no sap que hi ha l'oportunitat de quedar-se un cap de setmana a casa dormint.
A casa, al sofà. No
sap com és el seu sofà. Exacte, correcte. I allà també, més perdut que un pop en un garatge, hi havia el presentador de l'Hormiguero, Pablo Montes.
Que dius?
L'única persona que en el fotocall surt aixecant el dit polze. Que és una cosa que només fan pares. Doncs ell allà... no sé amb qui anava, no sé si va anar amb algun fill que té, ni idea, però jo el vaig pensar, aquest senyor no pinta res aquí, però potser quan la Lola Lolita va visitar-lo per promocionar Lola Lolita Land, van fer una mica de corda, dir, doncs vinga, jo també vindré. I bé, com era d'esperar, també hi van assistir les reines d'Instagram, Dulceida i Alba Paul per una banda, i la Maria Pombo i en Pablo Castellano per l'altra.
Ui, mal rotllo en algun moment.
Bé, era l'ocasió perfecta per analitzar amb lupa la relació i interacció d'aquestes dues parelles després del que ha passat aquests últims mesos en què els hem enemistat, perquè la Pombo i la Dulceida no han tingut el millor moment de la seva relació per res. Recordem que la Maria no va assistir als Premis Ídolo organitzats per la Dulceida, tot i estar nominada, un lleig que aquí vam criticar. Després, ella mateixa va dir que és que amb la Dulceida no eren grans amigues. Bé, ens van donar de menjar uns quants dies a nosaltres que en van parlar moltíssim. El cas... A Lola Lolita Land era el lloc perfecte per desmentir aquesta mala maror, presumpta mala maror. Com? Com podien fer-ho? Doncs penjant alguna story juntes, fins i tot alguna foto, allò, sí, per clar, desmentir rumors. Però no! Res de res.
Mal ambient.
Fotos sí que en van penjar, eh? Cadascuna va penjar imatges de l'esdeveniment amb els seus amics, amb el seu grupillo. La Dulceida va penjar fotos amb l'Alba Paul, amb la Marta Rimbau també embarassada, ensenyant panxetes, la Susana Bicho... I la Pombo, per altra banda, va penjar fotos amb el marit, amb la seva millor amiga, la Maria Frubies, que l'acompanya a tot arreu.
A tot arreu, és el bolso, és el seu nou bolso.
És el seu nou bolso, correcte. També amb la Lola Lolita, amb l'Omar Montes, no em pregunteu per què. I aleshores, la pregunta és, que potser la Dulceida i la Maria Pombo no es van creuar de la gentada que hi havia, que ja seria molt mala. Molt mala sort també seria, eh? O es van creuar, però es van ignorar completament i es van girar la cara. Mira. El periodista Javi de Hoyos ens aclareix el dubte gràcies a unes imatges que li han arribat.
Assistentes a Lola Lolita Land me aseguran que estuvieron separados la mayor parte del tiempo, que se notaba que había tensión entre ambos clanes. Pero sí que hay una imagen que prueba que durante un instante estuvieron juntos. Una imagen que no han compartido ellos en sus redes sociales. Y por eso es aún más llamativa esta imagen en la que vemos a Dulceida y a Pablo Castellano darse un abrazo. Entiendo que él le estaría dando la enhorabuena por el embarazo. Vemos cómo, por ejemplo, Alba Paul y María Pombo de Serella están espalda con espalda, ni están hablando. Es decir, que el encuentro fue mínimo.
També, perdona, eh?
Per mi això és gran contingut.
Per mi també, però és veritat que fa molta literatura d'una sola imatge i ja parla com si tot el festival hagués sigut
que probablement
així.
Probablement es van saludar amb la Maria Pombo també.
Però l'abraçada és veritat que ens diu moltes
ens
coses.
Ens diu moltes coses i a mi m'ha descol·locat una mica aquesta informació. I si en Pablo ha estat sempre el bo de la pel·lícula? Qui ha intentat que elles dues tinguessin una bona relació? Perquè recordem que anaven a sopar les dues parelles, eh, abans?
Sí, sí, tan panxos.
Que potser era ell qui més parlava.
I és la Dulceida.
Ell remana contracorrent.
I la mirant el mòbil.
Pobrets.
És veritat que tots dos van comentar en el post d'embaràs de la Dulceida i l'Alba, però sí, sí, podria el Pablo.
Què menys, Juliana, què menys? Són les dues reines d'Instagram, clarament. S'havia de comentar.
Clar, però després era no fer la foto, quan saps que fent aquesta foto desmentiràs.
Això és el camí amb Grinyola, també. Venint d'ells, d'aquesta gent que vol controlar sempre tot el relat, tota l'estona, és estranyíssim que no pengessin una foto junts per callar boques. És estranyíssim.
També et diré que ja els hi va bé que nosaltres seguim parlant i dient, ai, es porten bé, es porten malament.
És que aquí està la meva teoria. Potser volen seguir enemistades públicament, que no després, quan es troben que es faran dos petons, però que ja els agrada que els mitjans diguin que estan enemistades.
Show i que en parlem.
Això és contingut.
I...
Això és contingut i engagement per elles.
I, de fet, l'únic... O sigui, només el fet que Maria Pombo fitxés a Lola Lolita Land per molta gent ja va ser significatiu. De dir, com vas a la festa d'aquesta nena que acaba d'aparèixer a TikTok i no vas als premis de la Dulceida?
6 minuts i dos quarts. No te voy a dejar escapar. Tú lo sabes, hoy te vas a quedar. Pensaste aquel día en mí, no te voy a dejar salir. Bé, Mira, l'altre dia ens preguntàvem què deu estar fent la Rigoberta Bandini, la Paula Ribó, que fa uns 2 anys va ser el nom més de moda, i ara la tenim una mica, que almenys jo, per mi està desapareguda últimament.
Una mica, sí. És veritat que ha anat traient cançons, sobretot col·laboracions, durant l'últim any, amb artistes com Love of Lesbian o Julieta Venegas. Ella va explicar ja fa mesos que deixaria de fer concerts perquè volia concentrar-se en fer nova música, i jo crec que quan torni ho farà per la porta gran. Ai, noi, se m'ha desesperat tot, eh? Perdoneu.
Ah, doncs mira, deixeu-li un ordinador.
Gràcies.
Perdoneu. És que tenim un guió, per la gent que no ho sàpiga.
Sí,
no,
a vegades ho pregunten, què és guió i què no? Dic, quan la Juliana insulta i falta el respecte,
no està,
està fora de guió.
Correcte.
La resta sí que està bastant guionat.
Doncs segueixo amb el guió, sí. D'acord? Doncs això, que ella ja va explicar que deixaria de fer concerts perquè volia fer nova música i que jo crec que quan torni ho farà per la porta gran. Mentrestant, està treballant en la seva nova proposta musical, però encara té temps per una professió a la qual es dedica des que és nena, el doblatge.
Ens encanta.
Sí, la Rigoberta ja ho sap tothom, és actriu de doblatge i la recordem especialment per haver fet d'Anna de Frozen, d'Hermione en alguna pel·lícula de Harry Potter, de Caillou, de Chihiro, el viatge de Chihiro, i ara, segurament aprofitant que té més temps, el nostre girant ha participat a Del revés 2, la segona part d'aquesta pel·lícula de Pixar que ens va emocionar tant, que anava una mica sobre els sentiments, no?
Sí. Soy envidia. Oh, me encanta tu pelo.
Ni lo sueñes, mona.
Ay, otra. Ella fa del personatge de l'enveja a la pel·lícula, i de cares conegudes també compten amb la Chanel, que fa d'avorriment, en Bryce F. posant la veu a la vergonya, i la Michael Jenner... Michelle Jenner.
Michael.
El Miquel. La Miquela.
La Miquela Jenner.
La Jenner sí. A l'ansietat.
Per tant, aquí hi ha com 2 intrusos, no?, dins el món del doblatge, que serien en Bryce F. i la Chanel. Ells 100%. No els havia vist mai actuant...
Fan com d'artistes convidats,
sí,
no?,
sí,
que es fa amb animació.
La Michelle Jenner sí que és una mítica, sí, del doblatge, i la Paula també.
Que ja ho aprofiten també per fer una mica de promoció de la pel·lícula, no? Tot això en la versió castellana, però és veritat que a mi m'agradaria recordar que podeu anar-la a veure també en català a partir d'aquest dimecres 19 de juny.
La nena ens creix la mar de ràpid. La cosa no pot anar millor.
Jo estic una mica trista.
A mi em destrossarà aquesta pel·lícula.
No, ens matarà. És a dir, aquesta pel·lícula serà excel·lent.
Perquè oi que és quan la nena entra a l'adolescència?
Efectivament.
Ai, passarà fatal.
Per això hi entren tantes emocions noves. Però és veritat que a mi m'ha sabut greu, perquè tenint en compte que aquests 4 noms de famosos que han fet d'actors i d'actrius de doblatge també per donar més bombó a la pel·lícula, gairebé tots són catalans, menys el Bryce F., les 3 són catalanes.
Clar.
Penso que també ho podrien haver aprofitat per donar-li una mica de veu a la versió catalana, no?, fent que també fessin el doblatge en català. Per altra banda, en realitat també està bé que se li doni feina en el món del doblatge a gent que no té cares conegudes, que també hi ha molta gent que ho reivindica, de dir, no cal que sempre que hi ha un bon paper en català li donis a la persona de turno que ja fa tots els papers. Està bé que ho faci gent que poder no té una cara tan
visible.
Una cosa,
estic veient aquí repartiment en català, Belén Barenys.
Oh!
Belén Barenys, que fa de Riley, que és la nena protagonista. Belén Barenys, que és la cosina
de Rigoberta Bandini.
Sí, sí, tot queda a casa.
Sí, també tenim a la Isabel Valle, a la Sara Gómez, a la
Isabel Valls.
Hòstia, nois, perdoneu.
Passa res, Juliana, és dilluns.
Aquest tio que m'ha donat el Marc Andreu és molt petit.
Però a sobre que te'l deixo.
Escolta, tornant a la Rigoberta, la Paula, hem pogut parlar amb ella i ens ha explicat una mica com va viure aquesta participació a Del revés 2, a més de compartir una mica què està fent.
Això, ara.
Me preocupa molt, aquesta noia on la tenim.
Per on passes?
Hola, Juliana and Company. Doblar aquesta pel·li ha estat molt divertit. El personatge de l'enveja és increïble perquè tota l'estona vola el que tenen les altres. Em sento identificada amb ella a vegades en la part com més constructiva, no? Perquè l'enveja té 2 cares. Jo crec que amb els anys cada vegada l'entenc d'una manera més sana, no? Com admiro molt algú, doncs vull assemblar-me a ella, doncs vaig cap allà en comptes de rebutjar o jutjar el que en realitat m'agradaria ser. I res més, per la resta estic treballant molt i espero que em pugueu gaudir aviat. Una abraçada molt gran.
Ella misteriosa.
Molt.
Sí.
És a dir, sortirà una de material, no?
Bueno, i que li dic, escolta, com ha sigut treballar en aquest personatge? I ella em fa tot un speech sobre l'enveja, que jo realment no em veia gens a venir. És un tema molt important, el de l'enveja, i es parla poc. És veritat, Marc Andreu?
Sí, sí, però que de sobte vols entrar-hi.
Bueno, vull entrar-hi només un moment per recomanar-li a la Paula i a qualsevol persona que estigui tenint temes amb l'enveja un llibre de Marina Porres molt petitet, un assaig que es diu L'enveja.
De color verd.
De
ja el vaig llegir,
que bo. Molt finet. Ella parla de la qüestió de l'enveja a partir sobretot de la literatura. Escolta, Marc Andreu, riu, però tu te l'hauries de llegir.
Me'l llegiré, sí,
és una gran lectura per aquest estiu. A la Paula Ribó, Rigoberta Bandini, li encantarà i complementa molt bé amb aquesta pel·lícula on l'enveja és un dels sentiments principals. Que ho sàpigues. I rei, jo contenta de tornar a tenir la Rigoberta entre nosaltres d'aquí poc, perquè crec que... És que crec que realment ho farà per la Porta Gran. És que jo sóc una fan
no,
més...
No ets una fan. Ets amiga de la Rigoberta, perquè tens el seu telèfon i parleu per WhatsApp.
Sí, però sobretot sóc fan, Marta. Si Rigoberta Bandini té 2 milions de fans, jo sóc una d'elles. Si en té una, sóc jo també.
Pràcticament 2:15, Laura Grau, bon dia.
Molt bon dilluns.
Cap de setmana llarg.
Ara en venen uns quants, d'aquests de llargs. Costa recuperar-se després.
Vam anar al Cabró Roc. Tu vas saludar l'Aitana? Vau trobar-vos? Vau coincidir?
La teníem just darrere. Mm-hmm. Jo anava amb la meva germana, mm-hmm, acompanyar el Cabró Roc. I és veritat que jo no vaig gosar, perquè tampoc sóc la més fan del futbol, vull dir que pràcticament no sé ni en quina posició juga, però la meva germana, que sí que és esportista, no va gosar demanar-li una foto, però va passar pel costat i sí que va fer allò de... Ets la millor, ja està, ja no t'emprenyo més.
Com no volent molestar. Sí. Jo la vaig veure molt simpàtica, l'Aitana, amb tothom qui li demanava fotos i tothom qui la parava, que això s'ha de dir. Parlant de futbol, el futbolista català, l'Héctor Bellerín, el recordeu, que havia estat al Barça, que se'n va parlar
aquell
molt dels seus looks.
Bigoti,
el noi, el futbolista, sí, del bigoti.
Que també feia això de fitxar llocs on et pensaves que mai trobaries un futbolista
un
de primera divisió.
Molt,
un modern,
molt modern.
Un bigoti i tot ebac.
Sí.
Doncs bé, n'ha tornat a dir una de les seves en una entrevista, Laura.
És que és això que dèiem, que durant aquella etapa curtíssima en què va estar el primer equip del Barça, perquè em sembla que va jugar res. És que,
molt
és que
poc,
mig any,
molt poc,
és que pobre.
Sí. Sí, sí.
Doncs va estar intentant trencar els cànons de la masculinitat dels futbolistes, dient coses que no havíem sentit abans en boca de cap jugador del primer equip del Barça, i després d'un temps de no saber res d'ell, ha tornat a fer una entrevista al diario.es, on ha dit coses interessants.
Hay muchos futbolistas que hacen muchas cosas fuera del fútbol, pero si las cosas que tú haces entran en el cajón de masculino, tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, tú puedes comprarte 4 coches el día antes de un partido y patearte 57 concesionarios que si luego llegas y juegas mal, no pasa nada.
Nadie te va a decir, ¿eh?
Pero como te hayas pasado media hora pintándote las uñas, seguro que si has fallado un gol es por eso. O sea, es así.
Aquí el tenim, el nostre amic Héctor Bellerín.
El van fer fora del Barça per ser massa sensible.
Sí, que recordem que en realitat es va viralitzar durant aquell moment, no pels seus grans gols ni cap gran jugada, sinó per aquest tall.
Este año decidí que solo iba a leer libros escritos por mujeres. Este me está gustando muchísimo. Me quedan 100 páginas, creo. Cuando viajo es cuando más suelo leer, pero me gusta leer por las noches antes de dormir.
El Juan Luis Sánchez, que era l'entrevista del diario.es, li va preguntar si encara estava en aquesta etapa de llegir només dones i va dir que no, que això havia sigut com una nena de projecte personal, un propòsit de cap d'any que ell s'havia fet després d'haver estat un temps llegint clàssics de la literatura i d'adonar-se'n que tots estaven escrits per homes.
Mira, a mi em resulta un punt meme.
Sí, per mi també.
De tan exagerat
jo no entenc què em vol dir.
Home, s'entén perfectament que... el que et vol dir.
No sóc el típic futbolista, Roger, enamora't de mi. Això és el que et vol dir.
Vale.
I que jo estic a fa... O sigui, em genera contradicció, perquè penso, per una banda, la persona que ha construït tota aquesta imatge, sigui ell o un assessor de comunicació que deu ser brillant...
Jo crec que és ell.
Però no sé si és encertat o és massa, ho ha dut massa enllà, perquè no és el que diu la Marta, sembla un meme.
Però no pot ser que ens estiguem queixant sempre de que els futbolistes no es mullen, que no diuen que no hi ha posició política i tal,
i després ridiculitzar-los.
Diem, ai, pobre, sembla un meme. Bueno, és això, sap greu haver-lo perdut de la primera línia mediàtica, perquè jo crec que era dels pocs que realment deia coses com vesteixo roba de segona mà, vaig amb bicing, soc vegà... A favor del poble palestí.
Mira, jo li recomano també l'enveja de Marina Porras. Encara que no estigui a l'època
bueno,
de llegir
dona... Bueno, estàs per una dona, vull dir que li encaixa amb el seu any.
A més, la filla és una mica de català. Perquè l'única lluita que no toca és la defensa del català, l'Héctor Bellerín. A veure si et proposes llegir autores catalanes en català que també escriuen aquí.
Bueno, potser té la llista, ja ho farà, no ho sé.
Mira, ja m'he emprenyat.
En aquesta entrevista del diari diu que ja ha parat de llegir dones, però segueix fent molt discurs antipatriarcal.
Con el cambio de tiempo llega el calor, ¿no? Y yo saco mis camisetas de manga corta y todo eso y mi pareja, al tener que sacar los vestidos de verano, que le encanta ponerse el vestido de verano que ya tiene 20 de diferentes colores, lo primero que piensa es, hostia, ahora voy a salir a la calle y voy a tener tíos gritándome, mirándome de manera violenta, etc. Yo, es algo que para mí yo nunca me he cuestionado, pero para ella es algo que... Cuando llega el verano...
Ja veieu, ell segueix sent un tio molt dur, molt crític amb el sistema.
Activisme tota l'estona.
I al final de l'entrevista també, si la voleu escoltar, sobretot parla dels valors del futbol masculí, que fan patir una mica per tots els aficionats que tenen i sobretot pels nens més menuts que segueixen aquests futbolistes.
Qui és la seva parella?
Jo me'l vaig trobar una vegada a una festa aquí a Barcelona i anàvem dues noies. Això és tot el que et puc dir.
Bueno, deus tenir més informació, no? Suposo, la teva font.
Escolta, però això també està bé, haver-me'l trobat.
Dues amigues.
Sí, que es digui Elena, el 2022 es deia Elena.
És la mateixa. El 2022, quan es va fer viral amb aquest tall, es va investigar qui era la nòvia, evidentment, com amb tots els famosos, i era una noia que es deia Elena i que era tatuadora, i segueix sent aquesta noia. Per tant, celebrem que li estigui durant tant la relació, senyal de que sí que deu ser un tio que val la pena, al final.
Poder, sí. A mi m'agradaria molt que parlés també més de l'ambient al vestidor i de com actua ell davant d'algunes situacions que suposem que deuen passar, perquè s'ha parlat sempre de com de violents poden ser aquests espais, no?
Vull dir... Em compreu que siguin Carlos Cuevas del futbol?
Sí, 100%. I tant, molt. I no sé si segur que es coneixen, no? Que deuen haver coincidit amb algun acte o algun
potser no
lloc.
Potser l'Héctor Bellerín, clar, no sap què és.
Tu on el vas veure? El vols dir que no hi havia en Carlos Cuevas?
Jo crec que l'Héctor Bellerín sap perfect... No, no hi era el Carlos Cuevas, però jo crec que l'Héctor Bellerín sap perfectament qui és el Carlos, i segur que més també és un referent, i el Carlos és molt futbolero, eh?
Sí, segur.
El Carlos, aquí on el veus, ell un partit de futbol no se'l perd. I tant, 100%.
Jo crec que s'han conegut, que han fet un vermut. Sí.
S'han escrit! És així.
Vale. Queda clar. On juga ara, en Bellerín?
Ha tornat al Betis, que és un equip on ja jugava abans d'aquella breu etapa al Barça. Després del Barça va estar un temps a l'Sporting, no gaire llarg, tampoc. No sé què li devia passar amb tots aquests clubs. I després doncs va tornar al Betis, però recordem que és un noi que es va formar a la Masia, que va estar des dels 8-9 anyets fins als 16 anys allà fitxant cada dia a Can Barça.
A mi m'agradaria que fos boníssim. O sigui, el que em sap greu de tot això, sobretot, és que sigui dolent.
No és pas dolent, home, no és dolent, Juliana, juga a primera divisió.
I per què el vam fer fora del Barça?
Perquè no va acabar d'encaixar el Barça.
Llavors era dolent.
No era dolent, no era tan bo com el Barça pretenia. Sí, vale. Bueno, no ho sé.
A veure, és que t'ho està dient un que és fan de l'Espanyol.
Un que soc de l'Espanyol i que vam perdre amb l'Oviedo.
No vull dir que sigui dolent, però vull dir, m'agradaria que fos un Leo Messi, saps?
Però no.
Ai, perquè encara tindria més visibilitat, Roger, tot això.
Em sap molt greu pel que va passar amb l'Espanyol, eh?
Vam perdre de poquet. Podem remuntar diumenge, eh?
Bueno,
que juguem a Camp de l'Espanyol. Vale. Jo t'agraeixo.
Jugant per la Revella de Sant Joan.
Sí.
Això sí que era un pàstic.
Parlant de la Masia, fem 3 minuts de pausa i a la tornada...
Bueno, realmente fue un poco casualidad porque me pidieron un favor de...
Parlarem amb aquest home, que és en Germán García, que és professor d'autoescola del Barça. Molts jugadors que veiem per la tele s'han tret el carnet de conduir seguint els seus consells.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa. EAE Business School patrocina aquest espai.
Quatre minuts i arribem a 3:15 del migdia. L'han batejat com el professor d'autoescola del Barça perquè jugadors com Balde, Gavi o Fermín s'han tret el carnet de conduir amb ell. Germán García, bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, són noms que ara ens impressionen, però quan els vas tenir tu ja eren tan coneguts o no?
Bueno, Alejandro Balde no. Alejandro Balde íbamos haciendo prácticas y íbamos tranquilos, nadie la reconocía. El que sí conocía mucho es a Gavi.
Home, sí. Això vol dir que quan us creuava amb algú, veien en Gavi i deien, no, però si és el del Barça,
sí,
aquí dintre.
Bueno, Gavi va con una caputxa, gafas de sol... El que passa és que, claro, si ves un cotxe autoescuela con el alumno, una caputxa, gafas de sol... Pues...
Encara te'l mires més, no, sí, clar, llavors?
Clar. Sí, había alguno que le reconocía y incluso nos seguían.
Ostres!
Escolta'm, a veure, tu portes mitja vida al volant pel que he vist, perquè... condueixes autocars, no? Sí. O has conduït autocars a TMB?
Sí.
I, a més, professor d'autoescola.
Sí, també.
Combines les dues feines?
Sí.
I quants anys fa que ets professor d'autoescola?
D'autoescola fa 15 anys. Con el Barça estoy desde hace 3.
Clar, això volia saber.
Vale.
I com truca el Barça un dia?
Exacte, bueno, és el Barça qui es posa en contacte amb tu per demanar-te que siguis el professor de les estrelles.
Fue un poco de casualidad porque... Un representante de futbolista me llamó a ver si podía ayudar a dos jugadores, bueno, porque estaban lesionados, querían aprovechar para sacarse el carnet, además era la época de pandemia, que los centros estaban cerrados, no había posibilidad de ir a dar clases y tal, total que acepté y monté clases desde casa por vídeo, por ordenador, en fin, les fue muy bien, aprobaron a la primera, y luego las prácticas iba a la Masía por ellos... Los dejabas en la Masía también. Y bueno, fue muy fácil.
¿Os veu fer amics?
Sí, bastant.
Sí, ¿eh?
Sí, tengo contacto con ellos, con todos.
¿Y qué els hi dius? Jo m'agobiaria, no sabria pas ni què dir-los.
Jo a ells.
Els felicites, per exemple.
Sí. Si encara tenen contacte.
Un cop tens el WhatsApp d'ells, perquè el fas servir, saps?
Ah, bueno, pues... A ver, ayer, por ejemplo, Miki Juanola está ahora en Barcelona y me pasó a ver si tomamos un café o que estaba por aquí, si teníamos un rato, o sea, el contacto.
Bueno, clar, és que clar, quan ets amb el teu professor d'autoescola, jo me'n recordo
que
passes...
Jo he parlat més amb el professor d'autoescola que no amb familiars.
Sí, clar, que és molta estona conduint, pacteu si poseu música, la ràdio...
Moments d'atenció molt intensos, també.
Clar, són 20 hores i a veces tienes la conversación que relajarla. No es solo mira aquí, mira allí, sino esperar que sea capaz de hablar, relajarse y a la vez respetar señales, semáforos... O sea, aquí está lo difícil.
Clar, parlar de tot, però no passar en vermell a la primera cruïlla que trobis.
En Plaza España, por ejemplo, una prueba que les hacía a ellos y a todos, Plaza de España y le preguntas una multiplicación con una resta... Claro, tienen que pensar... hacer la operación y a la vez respetar semáforos, los carriles...
Que Plaça Espanya és dificilíssima. Això és una de les pitjors coses que et poden passar a l'examen.
És el pitjor lloc de Barcelona, segurament, Plaça Espanya, si et toca el dia d'examinar-te.
No, Francesc Macià.
Francesc, aquí al costat de la ràdio és pitjor, no?
Sí, sí, sí. Vale. És el peor.
És el lloc on suspèn la gent.
I Poble Sec, a mi em van dir que era el lloc on més gent suspenia de la península Ibèrica.
L'estop de la mort.
Sí, el stop de la muerte.
Eso es criminal.
¿Qué es el stop de la muerte?
A ver, Pueblo Seco lo que tiene es... mucha gente suspende allí, pero lo difícil es llevar un coche lento. Girar por calles estrechas, pasos de peatones... O sea, hoy día un examen de tráfico es muy difícil aprobarlo a la primera porque los criterios de calificación son muy estrictos. O sea, una persona acercándose a un paso de peatones, tú vas con tu coche que tienes carnet y si da tiempo pasas y cruza detrás. Ellos cuando ven una persona han de detenerse, esperar a que se acerque al paso de peatones, o sea que tienen que ir con una visión periférica muy 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 acentuada para verlo todo y no suspender, pero es muy difícil aprobar a la primera.
Clar, dels jugadors del Barça, quin ha estat el més inconscient? Aquell que has hagut d'intervenir tu, saps? Que allò que podeu frenar vosaltres, aquí has hagut de frenar en algun stop.
A ver, por carácter os podéis imaginar.
El Gavi, ¿no? El Gavi, que és el que es llença de cap i que es fot tres traus.
Vale, por carácter él, sí. O sea, eso de ir a 30, 25 por una calle, no lo acababa de... vale, a ver, ¿cómo? 30, por aquí, vamos, todos nos adelantaban los demás.
I clar,
pues aguantarlo fue difícil.
Clar, un tio competitiu. Però, que t'avancin.
Exacte.
Clar,
va provar la primera, en Gavi?
Sí, sí, el teórico y el práctico.
Molt bé.
Los dos.
I en Fermín?
El teórico, además, con un fallo, ¿eh?
Vale.
Per tant, no està molt bé.
No, no, està molt bé, està molt bé.
Sí, sí.
I en algun moment es van atrevir a explicar-te alguna intimitat? Tipo, et van parlar de les seves parelles o de les seves famílies
no,
o dels seus plans?
No, quizás ellos lo que agradecen es que yo en ese tema no entro nunca. Ni siquiera les pregunto por el fútbol. Vale. Por... O sea, estamos como cualquier chico hablando del tráfico, de las ganas...
De la ràdio, ¿no?
No, porque si no, entonces, la verdad es que igual... Yo creo que el encanto que ven en mí es ese... Que no les pregunto, el partido de ayer, ¿qué tal? ¿Qué? O sea, no entramos ahí. O sea, ellos ven como una vida normal. Cuando tratan conmigo, ves...
Y si pues, les treuen el tema, doncs llavors ya parlen.
Hablamos de la playa, hablamos de dónde tiras con el coche, hablamos de lo que vas a hacer, no vendrán a buscarte cada día, no vendrán a llevarte cada día. Claro. O sea, es así, no entro en esos temas.
I és veritat, no?, que t'ha passat això que entre els jugadors s'han començat a passar el teu contacte.
Sí.
I ara tens una cua d'espera?
Sí, 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 sí.
Quins jugadors més han passat? O quins estàs fent ara, si ho pots dir?
Sí, ahora en teórica tengo, por ejemplo, a Vicky López. Y tengo a Noah Darby, Héctor Ford...
En Cubarsí el tens, també?
No, és que Cubarsí cumple en enero.
Ja no pot encara.
Él, però, claro...
ja heu parlat.
Sí, sí.
Per tant, té moltes ganes de tenir el carnet de cotxe en Cubarsí.
Claro, claro. Además, saben que se pueden examinar tres meses antes, entonces ya me plantean lo del libro, lo de llevárselo, lo de ojearlo, pero claro... Si te llevas un libro 8 meses antes, al final lo dejas en un cajón y no lo miras. Así que les recomiendo que se esperen un poquito más y luego...
La seva idea era emportar-se el llibre ja de la teòrica a l'Eurocopa.
Sí, sí, esa era la idea.
Cobercí, senta't amb el futbol i ja farem després el carnet, no?
Però és que és l'urgència del noi de comarques.
És que jo t'anava a dir, tu t'has trobat que aquests futbolistes t'arriben ja a la primera pràctica que ja saben conduir?
Sí.
Això em sembla, a mi em xoca molt, perquè jo vaig arribar allà que no sabia ni moure el volant.
No, no, no. Yo he tenido algunos, Diego Almeida, por ejemplo, o Ilías.
Ya estaban para pujar el examen, ¿eh?
Sí.
Y yo le dije, mira, Ilías, tienes que comprar 20 clases y luego ya veremos. Y no, no, Germán, tú primero me ves y luego ya me dirás. Y si fue sentarse en el coche y empezar por calles y ya dije, bueno, este con 10 clases...
Aquest tio ha comès una il·legalitat prèvia. Sí. Home, això és clandestino. Sí, te n'ensenyen abans.
Sí, sí, és il·legal.
Però clar, històricament, almenys en el meu entorn familiar, per dir-ho així, amics, era bastant típic anar amb el pare, la mare, una tieta... a un polígon,
això és molt perillós,
un diumenge,
sí,
i fer unes pràctiques.
No
això,
s'ha de fer.
Això està
no
prohibit, no?
No, no, no.
No
de totes maneres, el que he mencionat que si lies de Marruecos
i allà
no
podia
sé,
conduir, no?
Si iba de vacaciones a Marruecos y hacía este tipo, pero él, desde luego, tenía mucho manejo con el coche. Y Diego Almeida, de Ecuador, pues igual.
Tu has trobat molta diferència a l'hora de formar esportistes d'elit i persones que no són esportistes?
No. O sea, es que al final el interés es el mismo de un chico de 17 años, el objetivo es el mismo, es ser independiente, que deje de estar pendiente de que venme a buscar, no me vayas a buscar, ven a tal hora, y al final el objetivo es ese. O sea, la diferencia, si hay alguno muy conocido, sí, claro, tienes que salir de la masía y hay chicos que se acercan con el móvil o le hacen fotos, pero es la única diferencia. Lo demás es exactamente igual. Se ponen nerviosos igual.
Uf, quins nervis.
En el examen práctico cometen errores igual. O sea, suspenden igual.
Això t'anava a preguntar. Algú que hagi suspès moltes vegades? És que aquí la meva companya Juliana va suspendre l'examen quantes vegades?
7. A la vuitena ja vaig aprovar, gràcies a Déu, perquè jo ja estava que em volia rendir.
Coneixia tothom.
Home, sí.
Madre mía. Bueno,
I a Granollers.
Jo suspendí també, ¿eh? Por eso, cuando me lo saqué con tu edad.
Sí? A la pràctica.
Sí, sí, el práctico.
Es que es difícil.
De la Masía, creo que es de los 38 llevo, 31 a la primera y el resto a la segunda.
Home. Però això és que tenen moltes ganes de provar, eh? També.
Sí, que hi ha un bon professor.
Tengo que hacer bien.
Claro, es una buena barreja.
Sí que me hacen caso, ¿eh? Porque les digo de practicar, de coger más clases, de hacer más tiempo y... Piensa que ellos, lo difícil es conseguir una fecha de examen.
Claro.
Viajan mucho, se mueven mucho. Yo solicito a tráfico, tráfico te dice el día tal, a tal hora, y eso es inamovible.
Tu no pots al·legar que és un esportista professional?
No.
Això és igual per
la
tothom.
La DGT,
sí,
tothom passa per on toca. I els examinadors i les examinadores, tu els avises que tens un alumne
no,
diferent?
No, se lo encuentran. Pero claro, si te llega, por ejemplo, James Nagy, que mide 2'12", pues está claro que este chaval algo juega en el Barça y ya me conocen también. Así que ya se ve, ¿no? El Gavi, muy reconocido.
Claro.
Y hay algunos que sí, Marc Guiu también. Hay algunos que sí.
¿Es veritat que hi ha una aula habilitada a la Masia on tu hi fas la teoria, allà?
Sí, no está especialmente habilitada, está habilitada para dar, digamos, estudiar diferentes materias de ESO, de bachillerato, pero sí que cuando yo voy está vacía, aprovechamos esa aula y entonces le di la clase a 4 o 5, la teórica, o sea, coordenador, hacen test, les explico todo, en fin. Es más facilidad.
Hi ha una mica la creença popular que els futbolistes són mals conductors, que van molt ràpid, que cometen un munt d'infraccions. No sé, per exemple, aquí el que es comentava molt també entre periodistes que el perseguien era Can Piqué.
Bueno
un perill.
Conmigo lo hacen bien.
Amb tu fan bé i després potser ja es desmalenen.
Luego ya, a pesar de que les recomiendo, ponle la L, conduce tal y todo esto, pero luego ya es como todo el mundo. Te sacas el carnet, eres joven, sangre...
I a part tenen uns cotxes, que déu-n'hi-do...
Clar, no sé si canvia molt conduir el cotxe de l'autoescola i llavors posar-te al volant d'un cotxe amb molta cilindrada amb la L. No, perquè...
Mira, el cotxe d'autoescola tiene 100 caballos.
Val, és una potència mitjana, no, aquesta?
Sí, exacte. I entonces Alejandro Valde, por ejemplo, lleva uno de 360 caballos.
És que potser li hauries de fer un altre curs,
eh? O eso, o tienes la cabeza bien puesta y sabes lo que llevas entre manos, a qué te arriesgas, piensa que... Eso sí que lo hablamos, que la importancia de tomarse esto en serio para ellos es especialmente... porque, claro, son deportistas. Si tú tienes un golpe con el coche y te rompes un tobillo, pues yo cojo la baja y estoy un mes de baja y no pasa nada, luego vuelvo. Pero si ellos tienen un golpe, se rompen un tobillo, igual están muchos meses sin jugar, se descuelgan de la dinámica. O sea, digamos que el resultado es mucho más negativo en caso de que tengan algo.
No,
a veces le digo, como hagas esto, vaya, o pases de esta velocidad, o hagas lo de aquel, se te acabó el deporte.
Claro.
Y eso a ellos les...
Claro.
Y la... la L se la posen en el cotxe? Saps que a vegades fa com vergonya anar amb la L i la portes
sí,
caiguda?
Sí, sí. Se m'ha caído, no?
Se m'ha caigut. Sí. Veus allà uns cotxassos amb la L.
Sí, bueno, sí. Yo ya le digo que tiene que llevarla.
Si
un guardia me ve, le diré que se me acaba de caer. Digo, ya, claro. Llegará el guardia y dirá, a ver... Se te acaba de caer, ¿verdad? Y la multa te la pondrán.
Sí, sí, sí.
Clar. Però I també, sí, ho té mucha gente.
Clar, fa molt temps que em vaig treure el carnet, però quan ets novell, no amb la L, no pots passar de certa velocitat?
No.
Això és mentida? Això és fals?
Això passó a la història.
Ah, val. Imagina't si fa anys.
És només en un control d'alcoholèmia, no? Allò de que hi havia unes quantitats diferents.
Sí, val. No, però ho deia per la velocitat, perquè m'imagino Gavi amb un cotxe de l'hòstia, ben d'anar a 80 i que tothom l'avanci, es posaria molt nerviós, el pobre Gavi.
No, ara la velocitat és la misma.
I una cosa, t'han vingut a ensenyar ja un cop s'han tret el carnet quins cotxes tenen? Tipo, mira, Germán, mira, això és el que jo condueixo a partir d'ara.
Sí, sí, bueno, le pregunto, ¿qué coche vas a llevar? Pues un Mercedes, son coches, claro, de gama alta.
De gama alta.
La mayoría, sí.
Coche... I més d'un, potser? Més d'un cotxe?
Bueno, algunos sí, tiene más de uno.
Que fort, imagina't no tenir carnet encara i ja tenir dos cotxes esperant-te.
Clar, això...
A casa. És estar angoixant.
El club et cedeix un cotxe, o la marca que patrocina el club, no? Els hi deixen, el primer equip, els hi deixen un Cupra.
Imagina't
tenir-lo aparcat i no poder-lo conduir.
Claro.
Això li deu passar a en Lamine Yamal, perquè és del primer equip.
Li passarà, claro.
Deu tenir el cotxe ja tancat del garatge.
Claro.
El Yamal també vindrà amb tu, no?
Bueno, he hablado con él, supongo que sí. Si tiene paciencia...
Encara queda molt.
Sí, és que no tiene ni 17.
Que està fent els deures de quart d'ESO.
Em fa tanta gràcia que fent quart d'ESO ja estigui estressat per veure amb qui es troba... Que ja sàpiga amb qui es troba el carnet, ja agobiat.
És que deu tenir un FOMO. Tots els seus companys van amb cotxe i ell encara que té la té mobilitat.
És veritat. Clar, en Lamin segurament serà, quan feu les pràctiques, la persona més famosa i popular...
Igual que Gavi,
Que el Gavi, clar.
Serà complicat, tu creus, anar a fer les pràctiques pel carrer?
Bueno, no sé, si lo hago como con Gavi, íbamos por calles, o sea, bastante discretos, por calles que no eran muy recurridas, Montjuïc, bueno, pues muchos coches de autoescuela, intentamos no detenernos en sitios que haya mucha gente.
I clar, llavors, el dia de l'examen, coincideixes amb tres altres persones que no coneixes. Això els hi passa als futbolistes, també.
Sí, però intento, per exemple, Gavi lo hizo solo.
Vale.
Ah, aquí sí que hi ha aquest punt de privilegi de dir, home, no tindràs aquí gent que potser es fan teva fent l'examen amb tu.
Però sempre es fa amb altra gent?
Jo sí que ho vaig fer amb altra gent.
Jo és que quan vaig fer 8, ara em sona que algun no el vaig fer amb gent.
No, algun lo hace solo.
Oi? O amb menys gent.
Sí, depèn de la capacitat que tenga l'autoescuela de examinar. Si, per exemple, a mi m'assignen solo una persona, pues cojo la minya mal... Y lo hace el sol y ya está. Claro. Si otra semana tengo a dos, pues procuro que no sea el que esté él ahí, que sea otros dos.
També menys nerviosos es deuen posar, també, no? Estàs més centrat. Tant de bo poguéssim fer-ho tots, això.
Sí. Escolta'm, Germán, a tu et sona aquesta moda de fa uns mesos i alguns anys que artistes i persones conegudes se'n van a Cuenca, a Conca, a treure's el carnet? Sí. Què està passant allà? Més fàcil.
Bueno, el problema està que aquí hay mucha cola. En Barcelona, hay mucha lista de espera. Y sí que es verdad que en Cuenca igual apruebas el teórico y en 3 meses o en 2 meses, si apruebas, tienes el carnet. Porque conozco gente que ha ido,
¿y qué?
Se ha pegado 2 semanas de hotel, se han pagado todo el proceso y han llegado y han suspendido.
Claro. Entonces,
pero también diuen que es más fácil, al práctico.
Sí,
sí. Com que la zona pude es més agraïda. És que Barcelona és xunga,
Barcelona és molt difícil. Però si tu aprendes a conducir a Barcelona i eres capaç de aprovar un examen de tràfic a dia d'avui en Barcelona, eres capaç de conducir en Milán, en Londres, en... Eso sí, miedo ninguno. Ara, si te lo sacas en un pueblo con menos habitantes, menos tráfico, luego meterte en Barcelona, Madrid...
Capo.
Hi ha gent que té pànic a entrar a Barcelona i que fa 10 anys que tenen el carnet i que al carrer Agó ells no el trepitjaran.
Més val aparcar als afores de Barcelona i després agafar el metro o on caminen els llocs. Això també ho fa molta gent.
Sí.
També és una altra.
Gente d'aquí, que no se mete en Barcelona. O sea, es que Barcelona és un caos.
Tu no estàs fart de la ciutat?
Jo?
Si no estàs cansat d'aquesta ciutat i del trànsit i tot.
No, és que me gusta mi trabajo.
Clar. Ja, però amb bona companyia, sí.
Pues casi es... Yo creo que lo más importante que te guste. Luego lo demás...
M'he descuidat de fer-te una pregunta que crec que era molt important. És si ets del Barça, tu.
Hombre.
Val, no? Bueno.
Sí.
Ets del Barça.
T'han regalat entrades alguna vegada per anar a veure algun partit?
Sí, de bàsquet o alguna entrada, sí. O camiseta, alguna camiseta firmada.
Molt bé.
Sí.
I des del club, és a dir, bueno, et deixen els jugadors, fan el que volen, però t'avisen una mica de Germán, ja sabem que ets molt responsable, però vigila, que aquesta gent valen molts diners i són esportistes professionals, no, i ho hem de cuidar,
mira,
tot això.
Sí que recordo que cuando empecé me lo comentaron. O sea, mira, te vamos a asignar una persona, no me decían ni quién era, sino que está en el primer equipo, que es muy joven, tal, tal, tal. Pero eso fue la primera vez. Ahora llevo allí, nadie me pregunta nada, nadie me dice nada, o sea, todo... Yo lo agradezco porque es confianza.
En el meu cap és en la porta, qui parla amb tu. En la porta, que t'escriu WhatsApp i diu, mira, ara torna el carnet en Covarsí.
Exacte, va.
Vés-te preparant.
Que estem fart de portar-lo amunt i avall per tot arreu, que això ens deia un Víctor Navarro. Molt bé, doncs molt interessant aquesta conversa dels jugadors del Barça que tenen pressa per treure's el carnet de conduir, i abans d'entrar aquí en directe ens deies que també hi ha jugadors que se l'han tret ja amb una edat una mica avançada per treure's el carnet de conduir.
Sí,
no?
sí.
Va ser el cas de Jordi Alba.
Jordi Alba, no fue conmigo, pero creo que 31 años tenía.
Clar, és veritat això que diuen, que si a partir dels 25 no te l'has tret, llavors és molt
cuesta
més difícil.
Cuesta muchísimo.
Per què?
Bueno, no sé, supongo que será algo natural, algo biológico, porque cuando estudiamos somos jóvenes.
Claro.
Siempre, las carreras, los grados, los... todo, es de joven, ya a medida que vamos a...
Ets una esponja i absorbeixes coneixement. I et vas acostumant a no tenir carnet, també. Van passant els anys i no te n'adones i en tens 35 i no
claro.
el tens.
Cuesta muchísimo.
Per tant, l'edat ideal, tu
ideal.
Diries 18 anys, cap a fer classes.
18, 20...
Molt bé, doncs Germán García, que és el professor d'autoescola, entre d'altres, de molts jugadors del Barça i en un futur de Covarsí, i ens has confirmat, i segurament la Lamine Yamal d'aquí 2 anys, quan arribi el moment. Germán, moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
Que vagi molt bé. Arribem a les 2, Catalunya migdia, demà més.
Demà més,
si us sembla bé. Que vagi molt bé. Adéu.
Gràcies.